a Catalunya Ràdio. Estiu de Gràcia. Estiu de Gràcia. L'estiu que no t'esperaves.
Jo he estat a tot arreu d'aquest país.
A veure, Laia, a tot arreu no ha estat, però gairebé, a tot arreu, sí, gairebé, eh?
Gairebé tampoc, gairebé tampoc.
Només Pujol...
Anem-ho rebaixant fins que em diguis, no cal que vinguis aquí.
Hi ha Pujol, que hi ha aquesta llegenda que va visitar tots els pobles de Catalunya, i després ja la Laia Creus, que va al darrere, li va al darrere.
Exacte.
Per poquet, eh?
Vaig sumant.
A veure, avui a llocs hem de conèixer si ens agrada molt la natura.
Sí, avui parlem d'activitats a fer a la natura... Però jo vull dir que una cosa és fer servir la natura com a escenari per anar a fer les teves mandangues, tipus, hem anat a fer una volta, ens hem anat a fer unes fotos, hem anat a fer un pícnic.
Sí.
I una altra cosa molt diferent és acostar-nos a la natura amb la intenció de voler saber com funciona, què està passant, anar-la a conèixer bé. I si la setmana passada explicàvem que un dels pilars de l'ecoturisme és contribuir a conservar els espais que anem a visitar, un altre element molt important de l'ecoturisme és això, és, diguem, que aquella activitat sigui una autèntica experiència interpretativa, per dir-ho així, del lloc que anem a visitar, d'aquell entorn natural, en aquest sentit, entendre'l i a conèixer'l. I concretament avui us porto dues propostes vinculades amb fauna i una que m'agrada molt, que està vinculada amb flora i amb el mar.
Oh, la del mar, oh. La punto. Comencem per la Garrotxa, i aquesta té a veure amb què? Amb fauna, flora o...
Aquesta té a veure amb una cosa que a mi em té bastant... No. Garrotxa, en principi, mar no. Això té a veure amb papallones, que és un insecte que és molt especial, aquests colors que té, no? Agrada molt la papallona. A mi m'encanten. Llavors, aquesta comarca, la Garrotxa, té una cosa molt xula, que és que hi ha una gran diversitat d'hàbitats concentrats en un espai relativament petit, i fa que sigui un lloc perfecte si podem anar a veure, si volem anar a veure papallones. Hi ha prats, boscos, matollars, si vas fins al Puig Secà, en gets en una zona més subalpina, etc. De fet, a la Garrotxa s'hi han detectat 141 de les 202 espècies de papallones diurnes que hi ha a Catalunya.
Caramba.
Que és moltíssim. Sí. I als anys 70, els papalloners de l'època, diguem-ne, era molt habitual anar cap allà. I com que ja sabeu que jo sóc una boja dels guies de natura, i sempre estic dient que, per favor, anem a la natura amb un guia de natura que no té res a veure...
Clar, però...
Si és una altra cosa.
És el que deies abans, si no, estàs mirant un llenç i no acabes d'entendre.
Mira que bonic, mira,
però ja està.
Vas amb un guia de natura i allà explota tot un món de coses que estan passant, petites, grans, és brutal. Llavors, aquí us heu d'apuntar a l'Abet Cobo, que ell és guia oficial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i que, a més, amb la seva empresa, amb Trascàlia, doncs munta també activitats. I l'Abet el que fa és un itinerari que es fa a peu, que passes per diferents punts i pots conèixer, doncs, molts tipus de papallones. Vas amb el caçapapallones, amb la guia, amb uns pots on ella posa la papallona perquè l'observem. Ella té un permís, evidentment, per agafar papallones, no anem pels llocs agafant papallones, i ella explica que en un dia pots observar perfectament 15-20 espècies. La millor època, sí que és cert, és a la primavera, però ara també se'n poden trobar. I a mi una cosa que m'agrada molt de les papallones és una papallona que es diu la papallona formiguera, que encara, si aneu aviat, la podreu veure. Atenció, és una papallona preciosa, de tons blaus i grisos, que té una cosa superoriginal. Quan és a l'estadi de l'arba, les formigues se l'emporten cap al niu. Sí, jo quan ho vaig
dir... El niu de les formigues?
Sí, exactament. Se l'emporten cap allà. Passa 10 mesos a dins del niu amb les formigues i quan es fa crisàlida, doncs van passant uns quants dies més i finalment surt del formiguer en forma de papallona.
Però no es pensa que és una formiga, sap que és una papallona.
No, a veure, no li he preguntat.
No és com el mogli.
Si aneu i parleu amb l'Abet, li podeu preguntar si es pensa que és una...
Però és boníssim,
això. És increïble. Llavors, clar, si no anem amb l'Abet, direm, mira quina papallona més maca, ja haurà marxat. I l'Abet, que ens expliqui això, per favor, que és molt interessant. Per tant, la seva web, trascalia.com.
Vale, ara m'imagino mitja Catalunya anant cap allà, demanant per l'Abet i dient, parlen sobretot de la papallona formiguera.
Exacte. Que ella, penseu que... He dit formiga, he dit papallona formiga abans?
No, has dit papallona formiguera,
correcte,
no?
Correcte, és que l'Abet va estar un any estudiant aquesta papallona amb una beca. Per tant, la coneix molt bé.
Molt bé, molt bé, perfecte. Ella sí sap si la papallona se sent formiga o no.
No sé si ho sap, eh?
Torna de tant en tant al niu a veure el pare i la mare.
Potser sí, no? Potser sí.
Bueno, la mare només perquè... Molt bé, aquesta és la primera proposta que ens porta avui la Laia, fins a la Garrotxa per veure papallones i tot aquest espectacle meravellós que amaga coses tan curioses com aquesta de la papallona formiguera. I ara anem fins a la Costa Brava. Aquesta és de mar o és de flora?
Home, aquesta és de mar i és de flora.
No sé, és de mar i de flora.
Clar.
Val, molt bé.
A veure, a la Costa Brava això es pot fer a Palamós i a Lloret de Mar, els dos llocs meravellosos i preciosos.
M'agrada molt que parlis de Lloret de Mar, perquè sempre s'està parlant dels bars i les discoteques i la festa.
Exacte.
Hi ha més coses a
fer. I allà hi ha una costa increïble i gent que fa coses ecoturístiques i activitats molt xules. En aquest cas, abans de parlar-vos de l'activitat, us vull parlar de l'Evarist Marc, de l'Evarist Marc i Natural Walks. A veure, l'Evarist és i fa tantes coses interessants que impossible que aquí ara us ho expliqui. Però només us diré, fa molts anys que es dedica a l'ecoturisme. És biòleg especialista en botànica. És un autèntic crac en tot el que té a veure amb les plantes, els fongs i les algues comestibles. També és el botànic del celler de Can Roca, els assessora en aquest sentit, i a més és formador en guiatge de natura a diferents països de l'Amèrica Llatina i d'Europa. Per tant, és un crac que val molt la pena fer coses amb ell. Ell fa tot tipus de propostes vinculades amb enologia, amb herbes comestibles, etc. Jo aquí us proposo l'herbocaiac. Caiac, suposo que n'heu fet.
Sí, però herbocaiac?
Herbocaiac. La cosa és que tu surts o de Canyelles o de la platja gran de Palamós i, a part d'anar palejant i anar avançant i anar gaudint de tot allò que és preciós, amb l'Evarist el que fas és anar-te aturant en alguns punts concrets, deixes els caiacs, puges a una roca, on sigui, i allà ell et va explicant quines herbes i, sobretot, quines algues comestibles es troben en aquell lloc. Perquè clar, tots estem molt acostumats a conèixer i a menjar l'alga nori, l'alga kombu, tu ara me'n deus saber una llista...
La Wakame, sí.
Vale? Vinga, més. Por 10 pesetas.
La Dulce.
Però clar, llavors no tenim ni idea de casa nostra com són les algues, com es diu, almenys no ho sé, o sigui, és una cosa que no conec.
No.
Suposadament m'agrada molt el mar, etc, però llavors tot això no ho conec. Llavors, l'Evarist ens ensenya, per exemple, com és la perruqueta, com és l'enciam de mar, com són els fideus de mar, te n'adones que hi ha algues brunes, vermelles, verdes, textures, etc. I a més, t'explica quines són les comestibles, les pots tastar, inclús et proposa plats on les podríem afegir, tipus una sopa, una amanida, un plat de pasta. Aquí només vull dir una cosa, evidentment, no cal que ara anem tots a arrasar amb les algues del mar que l'Evarist ens ha ensenyat, però bueno, és una informació que hem de tenir, és aquesta cosa de com més coneguem l'entorn natural, doncs millor, que al final jo penso que quan la gent diu és que hem de connectar, a veure, connectar, és que som natura, o sigui, hem d'entendre que formem part d'allò i que ho hem de conèixer una mica més, segurament.
Molt bé, doncs Costa Brava, segona proposta, naturalwalks.com és el web on teniu més informació. I l'últim lloc per visitar, si ens fa feliços, formar part de la natura.
Ai, molt bé, que bé, que ràpid que aprens.
Sí, eh? Sí. Només és
un
aquí,
10,
eh?
Un 10
no
per
l'Adam. No sabeu, no calla la redacció. Va, vinga, va, què més?
Va, ara anem cap al Pallars Jussà. Anem a Tremp. Anem a veure voltors, concretament a la Torre de Tamúrcia, que és un poblet que forma part del terme municipal de Tremp, perquè Tremp té un terme municipal immens i allà, a més de Tremp, hi ha molts pobles més. Allà, cada dijous i cada dissabte al matí, és possible presenciar en directe, una mica a distància, com mengen els voltors. Ells en diuen el menjador de voltors, i a més és gratuït. Val? Sí que ens hem d'apuntar, perquè ara amb la Covid, pel tema grups, etc, hem de reservar per telèfon o a través del seu mail, però la cosa és, imagineu-vos, arribes al Casal dels Voltors, que és un centre d'interpretació dels daus rapinyaires, a més de ser el lloc on hi ha un centre d'informació també, i un cop allà vas a les afores del poble, un lloc que es diu Observatori Canyet, i allà el menjador de voltors.
Llavors, per què mengen? Però si són carronyaires.
Bueno, clar.
Però hi ha animals morts allà?
Sí.
Uau.
Jo t'ho explico. No és tan així com et pot semblar. La cosa és que només que arriba la persona que els hi porta el menjar, com que coneixen el cotxe, ja es comencen a acostar els voltors, perquè, clar, els interessa que allà tindran teca. Llavors, hi ha una persona que passa per les carnisseries Carns Dolors, carnisseria Font de Vila i Badia Xarcuters i agafa, doncs, les restes de menjar, simplement. Llavors, clar, arriba la persona allà, deixa tot aquell allau de carn i d'ossos i de restes de carn allà al mig, i els voltors, fam, s'hi acosten de cop. Es poden arribar a acumular uns 200 voltors. A més, com que ara és època de que els polls tenen ja unes quantes setmanes, ja han après a volar i els pots veure també, són d'una mida semblant però tenen el plomatge més fosc. I clar, aquí tenim la sort que al Pirineu Català hi ha les quatre espècies de voltor que hi ha a Europa. Llavors, quan comencen a treure el menjar, primer s'hi posen el voltor negre i el voltor comú. Després l'aufrany, que és migratori i que marxarà cap a Europa cap al setembre. I per últim, quan ja no queda res, s'hi posa el trencalòs, que es menja els ossos, evidentment.
Aquí el nom.
Llavors, net com una patena, o sigui, és brutal. I a més, bueno, és molt bonic de veure, és espectacular, als nens els agrada molt, i l'Eugènia Ramada, que és la persona que explica tot plegat com va, doncs ajuda, evidentment, a entendre, bueno, doncs, què està passant, qui són aquests animals, etc.
Molt bé.
Què us sembla?
Em sembla doncs, increïble.
Si voleu reservar, tarreta@trem.cat.
tarreta@trem.cat. Aquí
exacte,
podreu reservar per anar a veure els voltors, activitat de franc, a més a més, però ens hem d'organitzar una mica perquè amb el tema
exacte,
del Covid
exactament,
no ens ajuntem 200 voltors i 200 persones.
Sí, seria massa.
Mateix,
seria massa.
Molt bé, Laia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ai, molt bé. Doncs res, ens queda només una hora de programa. Quan tornem després del butlletí d'ara de les 6 en punt de la tarda, seran nosaltres el Martí Sales, que és escriptor, traductor i músic, que presenta un parell de llibres. El més important que tenim aquí al damunt es diu Aliment, de Club Editor, però també un llibret petit que diu Alcohols, aproximació als graus. Però abans parlarem amb Sandra Saura, que ens agrada parlar amb investigadors i investigadores del país, perquè ens parlarà d'aquesta cerca que ha tornat a retrobar o a trobar tritons verds als aiguamolls de l'Empordà després de 20 anys desapareguts. Ara tornem.